Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Durant molts anys, Catalunya va viure convençuda de ser una excepció. Semblava l'única regió europea on l'extrema dreta no tenia cabuda parlamentària. Quan Vox va trencar aquest discurs, una part de Catalunya es va mantenir aferrada al miratge. La ultradreta existia, sí, però només onejava banderes espanyoles. Aliança Catalana va trencar-ho, definitivament, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. La setmana passada, el Centre d'Estudis d'Opinió publicava que el partit de Sílvia Orriols és la formació que més creix en simpatia de votants. Seguida de prop per Vox, per cert. I per entendre avui aquest fenomen, d'aquí una estona tindrem amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio a Sílvia Orriols. Una Orriols que ha aconseguit fer-se seu un malestar. El fenomen d'Aliança Catalana no ha aparegut del no-res. Com a la resta d'Europa, creix en el buit que han deixat els altres. L'extrema dreta s'ha convertit en un refugi. Un refugi per milers de ciutadans emprenyats. Gent angoixada per la pèrdua de poder adquisitiu, per l'habitatge, per la immigració o per la inseguretat. I amb una pèrdua de confiança total en les institucions i la política tradicional. Una onada que va començar a gestar-se després de la gran crisi econòmica del 2008 i que des de llavors no ha parat d'agreujar-se. Han de fer autocrítica als partits tradicionals pels últims 15 anys? Han viscut d'esquena a una realitat? Aliança Catalana reprodueix fil per randa el manual d'instruccions que fa servir des de Donald Trump fins a Marine Le Pen. Un manual que capitalitza la desconfiança creixent envers el sistema. La recepta és universal. Oferir respostes de blanc o de negre a solucions màgiques, també a problemes extremadament complexos. Amb un culpable, ja sigui l'immigrant, l'elit, Madrid o Brussel·les. I amb una promesa, un retorn a una època gloriosa que només ells poden fer realitat. El resultat final ens deixa un món que és molt polaritzat. Un món on s'esvora la pluralitat per forçar un duel, amb només dos contrincants, tal com estem veient amb la guerra d'Iran. A quin bàndol estàs? El de Donald Trump o el de Pedro Sánchez? Si aquesta simple visió s'imposa, els ciutadans en seran la primera víctima, perquè la política és, per sobre de tot, la gestió dels grisos de la pròpia societat, per molt que alguns vulguin negar l'evidència. I aquí és on estem precisament nosaltres, amb el convenciment que els valors fonamentals que sostenen la democràcia i el pluralisme depenen precisament de seguir creient-hi. I sobretot, de seguir practicant-los i qüestionant-los. La política ha de ser revisió, però també ha de ser confiança. I per molt que costi de creure en les institucions quan fallen, és imprescindible no oblidar de quin temps passat venim. La memòria és l'antídot. Cap recepta màgica ha arreglat cap món. Normalment, l'ha tornat encara més fosc, més elitista i menys democràtic. Avui a 9:45, Sílvia Orriols, al matí de Catalunya Ràdio, precisament perquè els valors que sostenen la ràdio pública són la claredat i, per sobre de tot, la defensa de la democràcia.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 10 de març de 2026, ens hem despertat amb 0 graus encara a Viella, 6 graus a Vic i 9 graus a la ciutat de Tarragona, i també amb força bancs de boira a les comarques de l'interior, bastants núvols al sud de Catalunya, però també amb sol, sol a moltes comarques, que es mantindrà així durant bona part del dia. De fet, la boira creiem que s'anirà aixecant, els núvols al sud no acabaran de marxar, però sí que s'obriran una miqueta al migdia, amb previsió que, amb restes d'inestabilitat, encara podrien formar-se algunes nuvolades al migdia, que acabaran deixant ruixats, dispersos, fins i tot alguna calamarsada, més o menys com va passar ahir a les comarques de l'interior, en especial Pirineu, Prepirineu i la zona del prelitoral. De cara a demà desapareixen els ruixats, però sí que es manté la boira baixa al matí, alguns núvols, a la tarda cel una mica més ennuvolat, en previsió de temps tranquil dijous i divendres, potser amb un petit canvi de cara dissabte.
Ara són les 8:04, un dia més hem de parlar de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquestes són les explosions que s'han sentit aquesta nit a Teheran. L'exèrcit israelià afirma haver llançat una altra onada d'atacs que, segons diu, són a gran escala.
Y una de las noches más difíciles, tal vez desde que comenzaran estos ataques, fueron muy prolongados. Se extendieron durante 30 o 40 minutos, se escuchaban los bombardeos, los jets y cada cierto tiempo las explosiones.
Així ens explicava fa uns minuts des de Teheran la periodista Catalina Gómez Ángel. Els Emirats Àrabs, Kuwait, Bahrain i també l'Aràbia Saudita han informat aquest mateix matí d'atacs en el seu territori. Anem en directe a la zona, en concret al Kurdistan turc, prop de la frontera amb l'Iran. Allà hi tenim els enviats especials de Catalunya Ràdio, Núria Har i José Antonio Rodríguez. Bon dia, Núria.
Bon dia, què tal?
Com ha anat la nit? Què és el que heu vist?
Aquí, nit tranquil·la, la ciutat funciona amb el ritme del Ramadà, que marca la vida de molts turcs. Abans que sortís el sol, ens ha despertat la crida a la pregària de la mesquita que tenim tot just davant. La frontera de Turquia amb l'Iran també està tranquil·la, no passa el mateix més al sud, a la frontera amb l'Iraq, que també és territori curt, on les autoritats iraquianes han desplegat més militars per l'escalada d'un conflicte que ja preocupa tota la regió.
Sou, com deia Núria, a Turquia, és a dir, prop de la frontera amb l'Iran, i Turquia també ha estat notícia les últimes hores perquè ha interceptat un altre míssil que ha atribuït a l'Iran, com el de la setmana passada.
Un projectil que per segona vegada va entrar a l'espai aeri de l'OTAN aquí a Turquia, i això ha obligat el president turc Erdogan a fer un toc d'atenció al seu veí iranià.
L'Iran està prenent mesures provocadores que posen en perill la relació d'amistat amb Turquia.
A Bahrain, aquesta matinada ha mort una dona de 29 anys pels bombardejos iranians que segueixen afectant, com deia Ricard, també l'Aràbia Saudita, els Emirats i Kuwait.
És Núria Har amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Gràcies, Núria, bona feina.
Bon dia.
I mentrestant també Donald Trump ha fet una de les seves zigzagues habituals. Aquesta nit ha dit que, si cal, atacaran l'Iran amb més força. Ha estat poc després de dir que la guerra acabarà aviat. Si primer diu que acabarà i després que l'atacarà amb més força. Washington, Oriol Serra.
Aquesta vegada el president nord-americà ha evitat concretar el nombre de setmanes que encara pot durar la guerra de l'Iran, però subratlla que els Estats Units i Israel l'estan guanyant i que s'acabarà aviat. El mateix va pel preu del petroli. Donald Trump ha vaticinat que baixarà a mesura que l'amenaça iraniana s'esvaeixi completament. Trump també ha insinuat una rebaixa de les sancions a països com Rússia amb l'objectiu de suavitzar la crisi energètica provocada per la guerra.
També estem aixecant certes sancions relacionades amb el petroli per reduir els preus. Tenim sancions contra alguns països que retirarem fins que s'acabi l'alça dels preus. Quan arribi el moment, la Marina dels Estats Units i els seus socis escortarem els petroliers per poder travessar l'estret d'Hormuz si és necessari.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que Donald Trump ha explicat també que en aquestes últimes hores fins ara han enfonsat 46 vaixells iranians. En un acte amb congressistes republicans ha fet broma dient que va preguntar per què no capturaven aquests vaixells i que li van respondre que és més divertit, diu, enfonsar-los.
Did we just capture the ship? We're going to use it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. He said, that's a... They like sinking them better. They say it's safer to sink them.
Els agrada més enfonsar-los. Diuen que és més segur, deia Donald Trump, davant d'aquests riures dels assistents a l'acte. El president dels Estats Units també ha parlat de la guerra amb Vladimir Putin. Moscou, Cristina Solies.
Tot i que Putin ha reafirmat a Teheran que continuaran sent socis fiables, tampoc vol fer enfadar Trump. Per això, segons el seu assessor, Yuri Ushakov, li ha fet propostes constructives per acabar la guerra a l'Orient Mitjà.
El president rus ha expressat una sèrie de consideracions destinades a una ràpida resolució política i diplomàtica del conflicte iranià.
No parlaven des de la detenció de Maduro, que també era un soci de Rússia. Ni ara ni aleshores Putin ha pujat el to contra Trump, conscient que és l'únic que pot forçar Zelensky a acceptar les seves condicions de pau a Ucraïna. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una novetat també de fa pocs minuts. El viceministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha assegurat que la Xina, Rússia i França s'han posat en contacte amb l'Iran per parlar d'un possible alto al foc. Ho ha dit a l'agència persa ISNA, on ha enfatitzat que la primera condició de Teheran per un alto al foc és que l'agressió no es repeteixi. Sobretot plegat, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del professor de Relacions Internacionals i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
Trump diu que podria declarar el final de la guerra amb Iran en breu perquè els objectius s'han assolit. Bueno, s'hauria de veure dintre del ventall d'objectius que ha plantejat, quins realment s'han assolit. El que crec que per Israel és que també estava coliderant i marcant l'agenda, que era el més important, era acabar amb el règim, que per part d'Israel és una amenaça existencial. Aquest està claríssim que no ha acabat i que no s'ha aconseguit. Per tant, pot declarar victòria, però més que dubtós que hagi aconseguit els objectius comuns amb Israel.
Tot això pel que fa a la pota militar de la guerra. Després tenim també la pota econòmica. I aquestes conseqüències econòmiques pinten avui una mica millor del que semblava ahir a aquesta hora. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
D'entrada, el preu del petroli ha baixat.
Sí, ahir va arribar als 120 euros. Recordem que les alarmes en el preu del petroli s'encenen quan puja a 3 dígits. Ara torna valent 92 dòlars per barril, el preu de referència. El motiu principal de la pujada és que l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli del món, està a la pràctica tancat per les amenaces de l'Iran a totes les embarcacions petrolieres que vulguin circular-hi. Això fa que hi hagi menys petroli, i quan hi ha menys petroli, doncs preu puja, perquè és allò de la llei de l'oferta i la demanda. Els països del G7 han anunciat que podrien posar al mercat petroli que ara mateix tenen en reserva per intentar compensar-ho.
El preu del petroli, per tant, que dona una treva, però això no vol dir que ja es noti les benzineres.
No, és un autèntic clàssic. Quan puja el petroli, de seguida pugen els combustibles, però quan baixa el petroli ens diuen que hem d'esperar a que tot plegat s'estabilitzi. La gasolina costa 15 cèntims més per litre que abans dels atacs, el gasoil 30 cèntims, això ho notem tots, però sobretot, per exemple, els pagesos.
No sol carburant, sinó també els adobs nitrogenats, doncs automàticament tindran una pujada important i ara que comença la campanya, que s'ha d'utilitzar doncs, els adobats, doncs, s'haurà de repercutir els costos.
És en Joan Carles Massot, del Sindicat Joves Agricultors de Catalunya. També ho pateixen els pescadors i, evidentment, els transportistes. De fet, la federació que aplega els transportistes catalans, la CETCAT, ja ha començat a reclamar ajudes directes.
Però només el petroli puja, també ho fa el gas i la llum.
Sí, el gas puja per motius bastant semblants. També es transporta en vaixell per l'estret d'Hormuz, en part, també l'Iran és productor, i el mateix, si n'hi ha menys, el que hi ha és més car. El gas es fa servir per fer electricitat i això és el que provoca que el preu de la llum pugi. Avui la llum s'encarirà un 15% i arribarà al preu més elevat en un any, 137 euros el megawatt hora. Les hores més barates seran de 9 a 10 del matí, de 2 del migdia a 3 de la tarda o a partir de les 10 d'aquesta nit.
Davant de tot plegat, les administracions ja valoren mesures per mirar d'esmorteir els efectes d'aquestes pujades de preus. El govern prepara un grup de treball entre departaments per avaluar l'impacte del conflicte i preparar també mesures.
Estarà encapçalat pel president Illa i en presència d'Economia, Empresa, Exteriors o Agricultura, entre d'altres departaments. Per ara no hi ha mesures concretes sobre la taula, però al matí de Catalunya Ràdio sí que us pot avançar que el govern pot recuperar una partida de gairebé 1.500 milions d'euros si la situació ho requereix.
Sí, són els mateixos diners que la Generalitat ja va reservar fa un any per frenar l'impacte dels aranzels de Donald Trump, però a l'hora de la veritat molt poques empreses van acabar demanant les ajudes. Ara el govern ha recuperat aquesta partida de pràcticament 1.500 milions d'euros per tenir-la a punt en qualsevol moment. Per ara no s'ha obert cap línia de subvencions, però l'executiu està analitzant amb lupa sobretot les conseqüències que pot tenir aquest conflicte a les butxaques de les famílies o a la indústria química, una de les que fa servir més energia. De fet, aquest matí el govern crearà un grup entre departaments per valorar les possibles ajudes. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Seguim el govern espanyol, que també contempla possibles mesures. Tot i això, de moment no ho activa. De fet, avui no es preveu que el Consell de Ministres aprovi cap ajuda. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Després de 10 dies de guerra, la Moncloa assegura que ho té tot a punt, sap què ha de fer, ho ha fet d'altres vegades, per exemple, amb la guerra d'Ucraïna, diu, però ha d'escollir el millor moment, perquè l'escenari és encara molt volàtil. Amb Ucraïna, per exemple, les mesures van arribar quan ja hi havia més d'un mes de conflicte. Per això, segueixen monitoritzant els preus i es preparen per actuar quan calgui. Carlos Cuerpo i María Jesús Montero, ministres.
Vamos a tener paciencia en cuanto a ver la evolución para entrar en el momento que sea preciso y con la intensidad que sea necesaria.
Adoptaremos medidas que ya hemos ensayado en otras crisis energéticas y que, por tanto, las tenemos estudiadas.
Una de les prioritats serà com compensar l'augment del preu del combustible. Partits d'esquerra i dreta li demanen que actuï ja. Podem aposta per nacionalitzar Repsol, mentre que el PP tira de recepta habitual reduir impostos, vol menys IVA a la benzina i abaixar l'IRPF.
I finalment, Europa. També avui els ministres d'Economia continuaran abordant les conseqüències econòmiques de la guerra. Brussel·les, Bruno Fortea.
Amb les reserves d'emergència preparades per resistir durant mesos i després d'haver diversificat arreu del món els països on compra combustible, la Unió Europea està tranquil·la pel que fa a la disponibilitat de petroli i gas. El problema és que la guerra a l'Orient Mitjà empenya els preus de l'energia a l'alça. El comissari d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que si el conflicte s'acaba ara, els mercats europeus resistiran resistiran al sotrac, però si s'allarga en sortiran malparats.
La interrupció del transport marítim a l'estret d'Hormuz i els atacs contra les infraestructures energètiques als països del Golf poden provocar un xoc estagflacionari considerable a l'economia global i europea.
L'estagflació passa quan l'economia s'estanca i els preus pugen. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, parlant d'Europa, avui el diari El Mundo assegura que la presidenta de la Comissió Europea ha traslladat a persones del seu entorn que Pedro Sánchez s'està convertint en un problema perquè, segons el diari, només busca el seu benefici electoral. En tot cas, a banda de les accions econòmiques, hi ha també les militars. Si abans dèiem que un dels motius de la pujada del petroli és que la Guàrdia Revolucionària iraniana amenaça d'atacar els vaixells que passin per l'estret d'Hormuz, ara França ha anunciat un desplegament militar per protegir les embarcacions de l'estret. París, Isabel Galí.
França enviarà a la regió 8 fragates i 2 portahelicòpters, a més del portaavions Charles de Gaulle. És la iniciativa anunciada per Emmanuel Macron per intentar desbloquejar l'estret d'Hormuz.
Una missió purament defensiva, purament de suport, que es prepara amb estats europeus i no europeus i que té com a objectiu permetre, tan aviat com sigui possible, quan acabi la fase més intensa del conflicte, l'escorta dels vaixells porta contenidors i petroliers i la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz.
L'Iran li ha contestat que navegar per Hormuz serà perillós mentre la guerra continuï. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
Escolta, al pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Jurado, amb Lara García i Montse Raya. Bon dia.
Bon dia.
I avui comencem també els vuitens de final de la Champions. El Barça juga a les 9 del vespre al camp del Newcastle.
I el tècnic Hansi Flick confia que hagin après la lliçó de la Copa amb l'Atlètic. No vol que el soroll electoral els afecti. El porter Joan García ho té clar.
Nada, 0-0, como dice las finales, el ruido que hay fuera del terreno de juego, fuera de lo que es bueno, el vestuario.
Gavi ha viatjat amb l'equip per fer pinya, tot i que no té l'alta mèdica encara. No hi seran per lesió De Jong, Koundé, Balde i Christensen. El partit d'anada de vuitens de la Champions Newcastle-Barça comença a les 9 del vespre i amb transmissió de Catalunya Ràdio. 1.300 culers donaran suport avui a l'equip al camp anglès.
Per cert, que avui a 2:15 també parlarem amb l'exjugador del Barça i de l'espanyol Pichi Alonso. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem de la divisió dels sindicats sobre l'última proposta del govern per millorar les condicions de mestres i professors. Unes millores significatives, Comissions i la UGT han dit que sí, però l'USTEC, que és majoritari, ha dit que no. Maria Costa.
L'acord suposa que els docents cobrin d'aquí a 4 anys uns 200 euros bruts més al mes. També rebran 50 euros per cada nit que passin fora de colònies. El president Salvador Illa diu que és un acord ambiciós, obert a més suports.
És un acord integral. Baixem les ràtios, millorem la retribució i condicions laborals dels docents, més recursos per a l'escola inclusiva. És un acord obert a tothom. Tot aquell que hi cregui s'hi pot sumar en qualsevol moment.
Belén López, de Comissions Obreres, i Camil Ros, d'UGT, demanen avançar i retreuen els sindicats amb més representació que no hagin firmat.
Això és un salt qualitatiu, però hem de continuar aprofundint en les millores del sistema.
Alguns diuen que són argrunes. Jo crec que és un acord bo. Tota aquella gent que demana el tot i es queda en el tot, la realitat és que la gent treballadora es queda en el res.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui en parlarem a l'UGT amb Comissions i Ustec. Serà d'aquí a mitja hora. I no deixem de parlar de protestes. Avui tenim vaga als serveis socials de Barcelona.
La convoca la intersindical a l'Ajuntament de Barcelona. La vaga afectarà l'Institut Municipal de Serveis Socials. Diu el sindicat que el nou marc laboral no resol els problemes estructurals que, segons diu, deixa desprotegides àrees com la que redacta la infància en risc o la violència de gènere.
I una altra protesta, en aquest cas dels veïns del barri de la Font de la Pólvora de Girona, diuen que tenen constantment talls de llum al barri.
I que pateixen els greuges de la sobrecàrrega. Escandesa vincula directament al frau. Una trentena de veïns han protestat aquest dilluns davant l'oficina que Endesa té a la ciutat.
I els VTCs com Uber i Cabify demanen que s'aturi al Parlament la nova llei del taxi que es començarà a tramitar demà.
L'associació Elite Taxi proposa que la tramitació parlamentària la llei contempli que els VTCs puguin triar entre una autorització de 8 anys per exercir el taxi o bé una de vehicle amb reserva prèvia de 2 hores. Però la patronal dels vehicles de lloguer amb conductor ho rebutja i insisteix que la llei és il·legal.
I una de les previsions destacades del dia, el judici del cas Pujol. Avui estan citats a declarar els directius de la banca andorrana on la família tenien ingressos ingressats als diners. Audiència Nacional, Paula Brujats.
La pota andorrana entra en escena, sessió clau avui amb el testimoni, entre d'altres, dels exresponsables de la BPA i d'Enbanc. La fiscalia els preguntarà si van ajudar a blanquejar les suposades comissions il·legals de la família, però les defenses indagaran per la via de l'extorsió per aclarir si els banquers van cedir a la pressió de l'anomenada policia patriòtica i van filtrar informació dels Pujol. L'exdirector de la BPA, Joan Pau Miquel, sempre ho ha negat.
Me amenazaron, pero de nosotros no salió la información de la familia Pujol y lo he dicho por activa y por pasiva.
Entre avui i demà s'interrogarà una desena de banquers andorrans, però abans encara han de declarar dos policies més que van dirigir la investigació. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més coses dels tribunals. Avui comença el judici al matrimoni que va mantenir tancats els seus tres fills a casa durant gairebé 4 anys.
El jutge a l'audiència d'Oviedo. El tribunal ha acordat que el judici se celebri a porta tancada, sobretot tenint en compte l'efecte que pot tenir en els tres fills, tots tres menors d'edat.
I els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió sexual de Sant Joan de les Abadesses al Ripollès.
L'agressió s'hauria comès en un domicili del poble i la víctima és una noia de 20 anys. El detingut de 43 té antecedents policials i passarà demà a disposició judicial. Aquesta és la segona agressió sexual en pocs dies de diferència a Sant Joan de les Abadesses. L'altra va ser dimecres passat en un carrer del poble.
Irene Montero denuncia amenaces de mort.
Diu que un grup neonazi, considerat terrorista per l'FBI, va enviar-li un missatge dient que la matarien a casa seva. La policia va donar-hi credibilitat i li va comunicar dissabte a Montero que ha demanat protecció.
I la justícia ordena a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, activar els tràmits per crear el registre de metges que suposen a fer avortaments a la Comunitat de Madrid, tal com estableix la llei.
El govern autonòmic anuncia que hi recorrerà, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que és una victòria per garantir el dret a l'avortament públic a Madrid.
Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades. El registro no es ninguna lista negra, es una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por ley que pueda ejercerse de verdad.
I encara dels tribunals, Live Nation, propietari del portal de venda Ticketmaster, ha arribat a un acord amb el Departament de Justícia dels Estats Units per tancar la demanda antimonopoli que li va interposar el govern l'any passat.
A la demanda s'acusava Live Nation de pràctiques anticompetitives. L'acord ara preveu que altres proveïdors puguin vendre entrades i no només es faci a través de Ticketmaster o que els artistes recorrin a altres promotors durant la gira dels seus concerts. Les dues parts han comunicat la decisió al jutge que porta el cas i el magistrat encara ho ha d'aprovar.
I encara alguna cosa més. Dilluns que ve han de començar les obres als túnels ferroviaris del Garraf, que durant 3 mesos obligaran a circular per via única entre les estacions de Sitges i Garraf.
El pla alternatiu definitiu, que recull les aportacions d'entitats locals i plataformes en defensa del tren, preveu menys circulació de trens i més autobusos de la línia R2 Sud. S'ajustaran les freqüències de pas al servei de Rodalies i s'establiran busos per als usuaris dels regionals entre el Prat del Llobregat i Sant Vicenç de Calders.
L'Hospital Vall d'Hebron aconsegueix operar el 84% dels pacients amb una lesió medular traumàtica en les primeres 24 hores des de la seva arribada al centre.
Aquesta rapidesa permet reduir complicacions i escurçar el temps d'hospitalització. Fa possible un equip expert en lesions medulars agudes disponible a les 24 hores al dia, 365 dies l'any. Segons el centre, aquesta atenció immediata redueix en 3 dies l'estada a l'UCI i en 4 dies l'hospitalització a planta.
I els embassaments de les conques internes de Catalunya se situen ara de mitjana per sobre del 98% de la seva capacitat.
L'Agència Catalana de l'Aigua n'ha de continuar desembassant 7 de manera preventiva per mantenir la capacitat de retenció d'aigua en cas de pluja forta o pol de gel. Ara mateix hi ha dos embassaments que encara estan per sobre de la seva capacitat. Són el de la Llosa del Cavall, el Cardener, i el de Susqueda del Ter, que supera el 101%.
I com ja apuntàvem ahir, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha presentat el projecte d'ampliació que inclou un passadís cobert que connectarà el Palau Nacional amb el Palau Victòria Eugènia. Montse Camps.
Un projecte que contempla la reorganització dels espais i una ampliació de la superfície que passarà dels 49.000 metres quadrats actuals a gairebé 71.500. Pel director del MNAC, Pepe Serra, per fi es completa la missió original del museu.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
L'obra té un pressupost de més de 112 milions d'euros i començarà a principis del 2028. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un dia anem fins al Festival de Cinema de Màlaga.
¿Cabemos todas en la foto? Muchas gracias.
Yo ya no puedo más.
Perquè avui es presenta el documental sobre Eduardo Casanovas i el VIH dirigit per Jordi Évole. Ahir va ser el torn de l'estrena Viatge al País dels Blancs.
Us ho pregunteu vosaltres.
Està escrita per Guillem Clua i Dani Sancho i s'ha estrenat a la secció oficial fora del concurs del festival. La pel·lícula explica la història i els entrebancs d'Ousmane Oumar quan va fer el trajecte des de Ghana a Barcelona.
I enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Bon dia. El paper de l'Ousmane Oumar de petit l'interpreta un altre actor, Benjamin Krakrava, des de la seva sortida de Ghana fins a arribar a Barcelona, però el protagonista d'Ul és el mateix Oumar qui l'interpreta. Ha explicat a Catalunya Ràdio què ha significat per a ell portar la seva història al cinema.
Tornar a ficar la pell d'aquell Ousmane petit no ha sigut un viatge fàcil, però sí que ha sigut una gran oportunitat per poder fer reflexionar i perdonar a mi mateix per poder perdonar el món que em va abandonar.
El guió de la pel·lícula és de Guillem Clua i Emma Vilarassau i Jordi Bosch interpreten els pares que van adoptar Ousmane Oumar a Barcelona. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, els esports.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià, tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi! Moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, a General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini? És gran i és mini perquè arriba la setmana gran de Mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu Mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, ja us hem avançat que el Barça avui juga l'anada de vuitens de la Champions al camp del Newcastle a les 9 del vespre. Mentrestant, continua la campanya per les eleccions a la presidència del Barça i el candidat a la reelecció, Joan Laporta, va seguir al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Laporta assegura que els abonaments, quan el Camp Nou estigui acabat, continuaran amb els preus que hi ha ara.
Al mínim 5.000 abonaments més. L'abonament del Barça continuarà sent el més econòmic dels clubs, els grans clubs d'Europa, i no apujarem el preu de l'abonament actual.
Un Laporta que té clar que la va encertar quan va fer fora Xavi Hernández per fitxar Hansi Flick. Ho diu després que Xavi l'acusés de torpedinar la tornada de Leo Messi al Barça. Joan Laporta també defensa el paper rellevant d'Alejandro Echevarría dins del club sense que tingui un càrrec reconegut.
He's calling up.
Anem al cue de la Lliga i al seu camp, l'Espanyol aconsegueix guanyar.
Empat a un amb l'Oviedo, es mantenen setens a 3 punts de les posicions europees. Els blanquiblaus van fer fins a 28 rematades. Sentim el tècnic Manolo González.
Analitza els partits i hem estat malament alguns partits, eh? Hi ha partits que no, hi ha partits que l'equip no ha fet un partit per perdre'l i l'ha perdut, per dir algú. O com avui, o el dia d'ells, no l'ha guanyat, mereixent guanyar. No pots fer una altra cosa que seguir. És que al final, el dia que el millor menys s'esperes, guanyes, i el dia que el millor menys t'ho mereixes.
Ja són 10 els partits consecutius de l'Espanyol sense guanyar.
I altres partits també avui a l'agenda.
En bàsquet, Joventut, Würzburg, a quarts de nou, on la penya busca la classificació matemàtica per als quarts de final de la Champions FIBA. A la Lliga Europea d'handbol, el Freiking Granollers, ja sense opcions, rep l'Elverum noruec a partir de 6:45. I acabem de saber que la Fiscalia de Lleida demana una pena de 6 anys de presó i una multa de poc més de 2,5 milions d'euros per Albert Esteve, expresident del Lleida Esportiu de Futbol. L'acusen de defraudar gairebé 900.000 euros per declarar presumptament quotes a la Seguretat Social inferiors a les que pertocaven.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... del que surti de la cimera de l'energia nuclear que arrenca d'aquí una hora a París. París, Isabel Galí, bonjour.
Bon dia, segona cimera sobre l'energia nuclear per a ús civil amb discursos del president de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, el president Macron i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, a partir de les 10. Amb una doble mirada sobre la crisi iraniana, l'increment dels costos de l'energia que està provocant el tancament de l'estret d'Hormuz i, en paral·lel, el futur de l'energia nuclear civil en el món. És una cimera per reimpulsar l'energia atòmica ara que la Unió Europea ja la considera verda.
I també amb un ull al que pugui aprovar avui el govern català i espanyol a les respectives reunions de govern per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran. La Generalitat crearà un grup entre departaments per valorar possibles ajudes. La Moncloa per ara ho estudia. Mentrestant, avui aproven un paquet de beques d'estudi. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. És el pla de beques educatives per al curs vinent, un paquet en el que encara no hi va, però una de les grans novetats. Beques per fomentar la mobilitat entre universitats de l'Estat, les antigues beques Sénega, que va eliminar Mariano Rajoy, i que l'executiu recupera per al curs vinent sota el nom Luisa de Medrano. Seran 2.300 beques amb una aportació de 900 euros al mes, 400 euros més que les antigues Sénega, i que es pagaran de cop 8.100 euros al principi del curs.
També a Madrid, molt pendents avui del judici contra la família Pujol, avui amb els directius de la banca andorrana. A Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, què tal? Bon dia. Perquè comencen a declarar exdirectius de la BPA o d'Enbanc que hauran d'aclarir l'origen i els moviments dels comptes que la família tenia a Andorra. Es preguntarà als banquers si van ajudar els Pujol a blanquejar diners de comissions il·legals o si van cedir a pressions del govern de Rajoy i van entregar les dades bancàries que van servir per imputar-los.
I aquí el govern fa el primer pas per protegir les persones en risc de per perdre l'habitatge. Una mesura pactada amb els comuns a l'acord d'investidura. Redacció, Lara García.
Sí, us ho avança Catalunya Ràdio. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha començat el procés per contractar els referents que faran acompanyament personalitzat a les famílies que ho necessitin. Els informaran dels seus drets, activaran mesures si són necessàries i facilitaran alternatives d'allotjament. No només serà un tema tècnic, sinó que aquesta figura també estarà en contacte amb els serveis socials.
I a les Terres de l'Ebre avui hi haurà una nova crescuda controlada del tram final del riu Ebre, tot i l'augment de pluges ja estava prevista. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Sí, bon dia. Una crescuda al tram final del riu, és a dir, partit del pantà de Mequinensa, servirà per fer lloc, òbviament, a l'aigua del degel, però també per saber quin és l'estat real del riu i per mobilitzar uns sediments molt necessaris per la preservació del delta. La Txell es fa dos cops l'any, ara fa un any, per exemple, va arribar a alliberar fins a 1.500 metres cúbics per segon.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí, Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs tenim alguns retards a la xarxa de trens per les limitacions de velocitat. Per exemple, el tren de l'R15 procedent de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a les 8:24 a l'estació de França de Barcelona, ho farà a les 9:10 minuts. A l'estació de Sants ara mateix hi ha 3 retards més anunciats en trens de l'R16, R14 i RGU. Aquests endarreriments van entre els 16 i els 31 minuts. Pel que fa al transport metropolità, tenim les freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tram. Primer per causes operatives, ara a causa d'una unitat avariada. En canvi, ja s'han restablert les freqüències de pas habituals a la L9 sud del metro, que havien quedat afectades durant una estona aquest matí per l'avaria d'un comboi.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs circulació molt complicada ara al nus de la Trinitat per accidents. De sortida a l'inici de la C33 i cap a les dues rondes des de Sant Adrià, Horta i Santa Coloma fins a aquest punt i d'entrada per un accident també a la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. També, però, a la B30 entre Sant Cugat i Cerdanyola per un accident cap a Girona que ja s'ha retirat al voral.
I de seguida parlarem també de l'acord d'educació, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem amb el periodista Tomàs Alcoverro sobre la guerra a l'Orient Mitjà i a 9:45 entrevistarem la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols. Al programa avui també tindrem Pichi Alonso, jugador del Barça.
Avui a l'Àgora amb Sara González, Vicenç Sanchís, Pere Rossinyol i Anna Grau.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Pel que fa al temps, avui i demà encara serà força canviant. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí, perquè tenim aquests bancs de boira, per exemple, ara mateix, que encara redueixen la visibilitat a la Catalunya central, arriben fins a l'Anoia, al Vallès, a la ciutat de Girona o també en alguns llocs del Ripollès. Anirem veient com s'aixequen i fins i tot s'acaben obrint. Al sud de Catalunya també bastants núvols, també s'obriran una mica al migdia, la resta força sol, i en previsió que a la tarda creixin nuvolades, sobretot a l'interior i en especial en punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu o prelitoral, i aquestes nuvolades poden acabar deixant algun ruixat. Demà un temps semblant, segurament amb menys ruixats. I en pròxims dies, dijous i divendres, farà més sol a l'espera d'un frontet que ens creuria de cara a dissabte i que podria reactivar algunes nevades al Pirineu i alguns ruixats al nord-est.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, digui si serà gall o gallina en roba interior de fantasia, era sexy. Avui dimarts, un Enigmàrius amb final feliç. Pitxis el botó que reparteix guardons de 6 lletres. Pitxis el botó que reparteix guardons 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Esdevenell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Esdevenell està per tu. Esdevenell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia... Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicenç Sanchís i Anna Grau, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol. I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora? Doncs el Vicenç ha tret l'assessoria de restaurants i s'ha dedicat tota l'estona a recomanar als seus companys de tertúlia avui
restaurants per anar, no farem publicitat, si algú vol fer que en faci, però
tots
la Sara sí que hem vist... La Sara sí que hem vist que traia el mòbil i començava a apuntar aquella llista que tots tenim de coses que ens recomanen i que si no ens n'oblidem. Per tant, haurem d'estar atents a les xarxes de la Sara els propers dies, a veure si...
És el desig de tenir alguna nit lliure per sortir a sopar, eh? Però, clar, del desig a la realitat...
Jo només diré una cosa, Hi ha restaurants que són bons i que són una miqueta cars, és veritat, i Barcelona no és una ciutat cara comparada amb totes les ciutats europees, de cap manera, però hem de pensar una cosa que de vegades algun, per exemple, el Ferran Adrià ho deia molt. Diu, vostè no dubta a l'hora de comprar una tribuna del Barça, o vostè no dubta una vegada a l'any a l'hora de, o quan puga, de fer un viatge que li fa il·lusió, o vostè no dubta a l'hora de... comprar una peça de roba, no cada dia, perquè si no, clar, seria massa, serien de Barcelona, serien de puta mare. Però no, només de tant en tant. Pues de tant en tant, cal triar un bon restaurant que tu sàpigues que és bo i que et costa una mica de diners. Que costa una mica de diners, primer, el que menjaràs normalment, si el tries bé, és bo, i després et deixa un record magnífic. El preu sempre s'oblida, el record perdura.
Bueno, si ho dius tu.
Clar, almenys ho dirà molt bé.
Bé, ara entrarem a parlar també de l'Iran i del que està passant, una guerra que sembla que Donald Trump diu que s'acaba, però després diu altres coses que sembla que no donen gaire bones sensacions que això que hagi d'acabar bé. Però abans volem parlar de la notícia d'última hora sobre ensenyament. I és que el govern ha tancat un acord en les últimes carpetes més calentes del mandat, és el de l'educació. El departament ha arribat a una entesa amb Comissions Obreres i a UGT, però els sindicats majoritaris com l'Austec se n'han desmarcat. I quins són els detalls, Sílvia Solanes?
Doncs mira, la principal pedra a la sabata que veníem explicant eren els sous, i aquí Educació ofereix uns 200 euros bruts més al mes en 4 anys en 14 pagues. Dit d'una altra manera, cobrarien uns 3.000 euros bruts més que no pas ara al cap de l'any. Això es fa tocant el complement específic. A la primera reunió de negociació, per posar-vos en context, van oferir augmentar-lo un 15%. Ara estem parlant del doble, s'augmenta un 30%. L'altra gran queixa, que són les colònies. Ara es pagaran 50 euros cada nit que mestres i professors passin fora. Pel que fa a les ràtios, la més destacada és a l'ESO. El govern diu que el curs que ve cap grup superarà els 30 alumnes. Sobre el paper, això ja hauria de ser així, però la realitat no passava. També s'havia anunciat ja que a infantil i primària les classes serien d'un màxim de 20 alumnes i garanteixen que pràcticament tots els grups del curs que ve seran de 20 alumnes en el cas de I3. Una altra novetat, que es farà seguiment del que s'anomena la matrícula viva, que és el que permet inscriure alumnes a mig curs per trasllats, per exemple, ajustaran en aquest sentit les aules d'acollida necessàries. I pel que fa a l'educació inclusiva, hi haurà 300 milions d'euros més, bona part per deixar d'externalitzar integradors socials. També hi haurà 85 mestres més per audició i llenguatge i una nova dotació als centres d'educació especial. I un altre punt més de gestió de centre són que els directors no podran triar ja per entrevistes als mestres, és una marxa enrere del que es va començar a fer a principi de curs. També retallen les que s'anomenen places perfilades. Això què vol dir? Això són vacants que pot triar un director, que es poden cobrir, triant un docent ad hoc, perquè serien unes places com fetes a mida, per entendre'ns. Ara d'aquestes n'hi ha uns 7.000, en seran un... Això retalla, perdó, ara n'hi ha una 7.000 i en seran un 3% menys. Això vol dir que se'n perdran més de 4.000, que es cobrirà, però això sí, amb tot el professorat.
Per sobre d'aquesta hora, Lorena Martínez, que és responsable d'Educació Pública de la UGT. Lorena, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què hem qualificat aquest acord d'històric?
Home, per nosaltres és un acord superimportant, perquè recordem que portem més de 25 anys on no es tocava i es negociava el complement específic, que és el que depèn de la comunitat autònoma, i és el que fa que estiguessin a la cua de l'Estat.
I quines millores realment representarà pels docents, finalment?
Mireu, per nosaltres era molt important que, a banda dels salaris, el tema de l'escola inclusiva. Tenim alumnat que necessita moltíssima atenció, tenim unes ràtios elevadíssimes, que som de les comunitats autònomes on les tenim més elevada, i aquest acord blinda una baixada progressiva d'aquestes ràtios. Les ràtios són alumnat i joves per aula, I un acord molt important que nosaltres ho celebrem i ens hem avançat a l'avantprojecte que s'està treballant a nivell estatal és que l'alumnat amb necessitats educatives específiques compti doble a l'hora de fer les ràtios a les aules. Per nosaltres això és un avenç molt important, és que s'obre la porta a fer un canvi en el sistema educatiu. Portem molts anys patint moltes casuístiques, moltíssima diversitat, i per primer cop s'obre la porta a revertir aquesta situació i a posar millores, que és el que necessitem.
És Lorena Martínez, responsable d'Educació Pública de la UGT. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Saludem també a aquesta hora Belén López Sánchez, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya. Belén, bon dia.
Bon dia.
L'acord satisfà les aspiracions de Comissions Obreres?
Mira, per nosaltres és un molt bon acord. Evidentment, sempre haguéssim volgut més, però és un molt bon acord, no només perquè hi ha un increment retributiu molt important pels docents, però també pel personal laboral, que se'ls veu incrementat un 20% al seu salari. El personal laboral, recordem que és tot aquell personal de suport que està a les aules ajudant que realment els alumnes puguin desenvolupar el seu projecte educatiu en igualtat de condicions. És un personal molt feminitzat, on tenen uns salaris molt precaris i hi ha un increment retributiu del 20%. A més, com bé heu dit i s'ha explicat tot arreu, també hi ha un increment històric, perquè des del 2001 no hi havia una revisió salarial d'aquest complement específic, d'aquest complement autonòmic, que fa que els docents passem d'estar a la cua a estar al capdavant a nivell estatal a la retribució. Però mireu, aquestes mobilitzacions i aquestes reivindicacions no només és un tema retributiu, que només està parlant d'això. En cap moment ningú està criticant les altres grans millores que comporta aquest acord en relació al número d'alumnes per aula, que és la ràtio, que és molt important, i l'escola inclusiva, que l'escola inclusiva, perquè ens entengui la gent que ens està escoltant, vol dir que els alumnes, al marge de la seva situació personal, de les seves necessitats personals, de la seva situació familiar, estiguin a l'aula amb tots els recursos que necessiten. I això significa que els docents tinguem temps per fer la nostra tasca docent, no només fer paperassa. Per tant, també en aquest acord hi ha una simplificació administrativa molt important, es contractarà més personal administratiu perquè els docents puguem fer el que sabem fer, que és estar a les aules acompanyant la mainada, educant els nostres fills, ensenyant-los, etc etc. Per això és un molt bon acord.
És un acord per això que alguns diuen que no n'hi ha prou, és a dir, que amb això no solucionem el problema de fons de l'educació. Vostè està d'acord que és un primer acord, que això ha d'anar més?
Evidentment, i nosaltres, de fet, com a Comissions Obreres, tenim al Parlament en aquests moments una iniciativa legislativa popular on estem situant que la mesura estructural necessària per solucionar els problemes de l'educació a Catalunya és destinar el 6% del PIB a l'educació. I aquesta iniciativa legislativa popular, que va recollir un munt de signatures, està en tràmit parlamentari. Des d'aquí també apel·lo a tots els grups polítics perquè la recolzin, perquè aquesta sí que seria la mesura definitiva. Per tant, el nostre horitzó és aquest, però de camí a aquest horitzó, aquest és un pas endavant. Mira, tots els informes PISA, tothom està dient que l'educació necessita més recursos per funcionar. Doncs escolta, nosaltres estem fent amb aquest acord això que es diu que cal, que és destinar més recursos a l'educació pública de Catalunya.
És Belén López Sánchez, secretària general de Comissions Obreres. I també saludem a aquesta hora Iolanda Segura, del sindicat majoritari d'USTEC. Iolanda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostès no hi donen suport. Per què?
Doncs per diverses raons. Primer de tot, mira, parlarem d'un punt fonamental també per l'USTEC i que hem estat defensant en tot el moment, en tot procés de negociació. De fet, us podem dir que hem liderat doncs, tot el tema del no, la defensa del model d'escola inclusiva, el desplegament del model d'escola inclusiva. Vam estar moltes hores debatent aquesta qüestió en mesa, en la darrera mesa amb la qual ens vam reunir amb el departament. Vam portar la veu, la batuta en aquest sentit, i tot i amb això les propostes d'aquest acord es queden doncs en un punt molt inicial que realment no està resolent de forma immediata els problemes que tenim en els centres educatius per poder atendre amb qualitat aquest alumnat, perquè l'alumnat l'alumnat independentment doncs, de la seva situació personal com ha dit la representant de Comissions, l'alumnat no només ha d'estar a l'aula. L'alumnat ha de poder estar a l'aula, participar i poder progressar en igualtat de condicions. I per això els recursos hi han de ser, però també la reducció de ràtios hi ha de ser, i ja no podem esperar doncs que això s'implementi a llarg termini, que és el que recull aquest acord realment. A curs que ve, el nostre alumnat ni el personal educatiu notarà res, no? ni ho notarà al llarg d'aquests 4 anys de forma significativa. No hi ha un salt necessari per desplegar el model d'escola inclusiva, les mesures són parcials, la inversió és insuficient, ni tampoc hi ha compromisos realment immediats que transformin de debò l'atenció educativa als centres. La baixada de ràtios es mou dels mateixos, o en uns termes similars a la proposta feta des de l'Estat amb el seu gran projecte de llei, però és que a Catalunya tenim una singularitat que ens diferencia de la resta de comunitats autònomes, i és que la complexitat a les aules és molt més elevada que a la majoria, per no dir la més elevada, de les comunitats autònomes. Això dades en mà. Un de cada tres alumnes té necessitats específiques de suport educatiu. I aquesta singularitat requereix un tractament específic. Vol dir, ràtios molt més baixes que les que s'estan exposant i les que es proposen com a ràtios mínimes des de l'Estat, i per tant molt més i també, a més, molt més desplegament del que es proposa en matèria de recursos. 85 dotacions de mestres d'audició de llenguatge, són 3.000 centres. 3.000 centres. Això és un petit exemple.
I és per això que continuareu convocant la vaga pels següents dies.
Sí, sí, per aquest tema i també pel tema salarial, evidentment. És absolutament insuficient 200 euros en 4 anys, tenint en compte que això suposa 2,5% d'augment anual. Tenint en compte que la inflació a Catalunya la tenim molt més elevada, d'aquí 4 anys tornarem a la casella de sortida, no ens situem en millors posicions respecte als salaris totals de la resta de comunitat autònoma, continuarem estant a la cua, no resol aquest tema, com tampoc s'acaba de resoldre de forma, diguéssim, completa, no? O almenys garantista la resta de demandes que estan en l'acord, que haguéssim pogut continuar negociant. Nosaltres no ens hem aixecat de la taula en cap moment, hem estès la mà a la negociació, l'únic que demanàvem era un acord que realment resolgués les necessitats dels centres i revertís una situació d'injustícia salarial i de sobrecàrrega de feina dels nostres companys i companyes. Per tant, nosaltres continuem amb la mà estesa, però evidentment, com que ja s'ha signat un acord i no s'ha resolt realment, doncs, tot, no? No s'han escoltat la veu del col·lectiu ni s'ha fet un acord amb la majoria, perquè un acord de país i un acord històric es fa amb les majories representatives i amb l'acord o amb l'aval de la majoria del col·lectiu. Per tant, nosaltres, compromesos amb el col·lectiu, quan sortim als carrers per exigir una millor proposta.
És Jolanta Segura, portaveu del sindicat USTEC. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs de seguida ho comentem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de març des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
Skoda. Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
He sabut que el teu pare em droga perquè altres homes em puguin violar.
Una atrocitat mai vista.
Soc la filla de la víctima. Però també, i això encara costa més de portar, filla del butxí.
Uns fets que han sacsejat el món.
Juntes, i només juntes, és com podrem vèncer la submissió púnica.
Nits sense ficció. La victòria de Giselle Pellicó. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context...
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimarts a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Avui, a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Com veieu aquesta posició dels diferents sindicats? És veritat que el sindicat majoritari, doncs, en aquest cas sí que manté la vaga i no troba que és suficient aquest acord, però és un acord que és històric perquè els mestres, com dèiem, són els tercers que cobraven pitjor a l'Estat i, per tant, en els propers anys això es corregiria d'alguna manera. També posant l'accent amb les ràtios, que és un dels elements que més preocupa el professorat. Sara.
Jo crec que hem de partir de la base que qualsevol negociació és un joc de sessions, no? I per tant allà tothom s'asseu en unes posicions maximalistes i es tracta de trobar un mínim comú denominador, un escenari, diguem-ne, a mig camí entre la posició d'ambdues parts. Dit això, entenc que hi ha un esforç important per part del govern per suplir unes mancances que s'han anat agreujant des de les retallades de la crisi del 2008, i no ho podem oblidar, que encara paguem les conseqüències d'aquestes retallades. Ara bé, em genera dubtes que realment tu puguis sortir a vendre un acord com a històric, per molt esforç que hagis fet, quan l'has tancat aquest acord amb uns sindicats que representen el 20% del professorat, no? Potser hagués valgut la pena donar uns dies més de marge a la negociació per intentar que el gruix de sindicats, no? I en aquest cas USTEC, que és el sindicat majoritari, doncs haver-lo pogut incloure dins d'aquest acord. Jo crec que no era impossible. Tenim present que tenien encara 5 dies per davant, perquè la vaga formalment està convocada a partir del dilluns de la setmana que ve. També és veritat que és una prova de foc per USTEC la setmana que ve, perquè el govern el que volia, sobretot, és desactivar la vaga d'una setmana que han convocat els mestres just en la setmana clau dels pressupostos. Clar, veurem quin és el seguiment d'aquesta vaga la setmana que ve. I no voldrà dir que la majoria del professorat subscrigui l'acord que s'ha signat ara, sinó que probablement cap professor d'aquest país es pot permetre la pèrdua de sou que suposa una setmana sencera de vaga en el seu centre educatiu. Hi ha hagut una cosa que m'ha cridat l'atenció, però, perquè el govern ha desvinculat aquestes millores salarials i aquestes millores d'inversió en l'escola inclusiva, importantíssim, de l'aprovació dels pressupostos, cosa que vol dir que aleshores ho faria via suplement de crèdit. No. Ho dic perquè és una via que quan nosaltres preguntem als periodistes si no s'aproven pressupostos, si anirem a suplement de crèdit, i fins ara ens deien que només hi ha de pla A, B i C pressupostos...
Perquè no es vincula directament als pressupostos.
Ah, exacte, això és el que han dit. El govern ho ha dit, i per tant, potser sí que existeix un pla B més enllà de no aprovació de pressupostos, que sigui suplement de crèdit, perquè si no ja em diran com garanteixen aquestes millores pel curs que ve.
Espera.
Sí, estic d'acord amb el que comenta la Sara. Jo crec que hem viscut una situació típica de lo que són els conflictes col·lectius, de lo que són les vagues i les lluites sindicals, no? En què s'arriba un moment en el qual doncs aconsegueixes, com a conseqüència de l'èxit de la mobilització, i perquè jo crec que tens una complicitat social molt alta, perquè tothom entenia que no podia ser, que no tenia sentit que el complement salarial a Catalunya fos el més baix de l'Estat, o que no cobressin cap res de res, cap dieta quan van de colònies a les nits, etc etc. Per tant, l'èxit de la mobilització i d'aquesta complicitat social ha portat a unes millores que, a parer meu, són evidents. Són el resultat d'aquesta lluita social i sindical. Arribats en aquest punt, doncs, sempre passa, no? Hi ha uns sectors, diguem, sindicals que legítimament consideren que es pot arribar més lluny, i hi ha uns altres sectors que li sembla ja suficient pel dia d'avui, no vol dir renunciar a l'horitzó. I per tant, jo crec que ens trobem en aquest punt. Com deia la Sara, penso que és molt complicat que la setmana que ve la vaga, després d'aquest acord, encara que el sindicat majoritari continuï impulsant-la, tingui la mateixa repercussió i la mateixa complicitat social que va tenir en les últimes mobilitzacions. I per tant, jo crec que s'entra en una dinàmica de consolidació d'aquest acord i de, òbviament, amb un rerefons polític. Amb un rerefons polític de que el govern, diguem, ha pactat amb els seus aliats naturals, que són els sindicats de classe, i jo penso que el tema aquest dels pressupostos que comentava la Sara, bàsicament és una manera de subratllar que no està utilitzant això per, com a pressió amb altres actors perquè aprovin els pressupostos, tot i que en el fons sabem que sí, que això és així, que és un pas més també en aquesta aliança que jo crec que és bastant sòlida, com és a Madrid i com és aquí, entre els sindicats de classe i el govern.
Anna.
Bé, el primer que m'agradaria dir és que els docents i els tenen comú amb els polítics una característica, que és que el que surt gandul i penques i no fot brot viu molt bé, i el que realment s'ho agafa en sèrio, treballa, és a dir, que en aquest cas a la canalla no hi ha diners per pagar-lo. O sigui, cobri el que cobri, cobren poc. I no diguem si a sobre partim d'una situació com la que ja heu descrit i que ha provocat doncs, això, doncs, aquest diàleg, aquest... Dit això, home, a veure, jo crec que aquí el que estem és davant d'un acord polític per reconèixer que hi ha una mancança, o sigui, donar-los la raó en aquest col·lectiu, intentar, òbviament, desactivar la vaga, i, bueno, hoy no se fia, mañana sí, perquè, home, no m'estranya que no ho vinculin els pressupostos, perquè jo per convidar-te a sopar, tu, Sara, d'aquí 4 anys en un dels restaurants que diuen en Sánchez, també m'hi veig en cor sense pressupostos, eh? Vull dir, clar, un augment tan allò, tan...